Atura't, un programa que pretén generar reflexions que motivin canvis de creences i que traslladin la importància per la nostra salut d'aturar-nos i escoltar-nos. Tens curiositat per retrobar-te? Sents que podries ser més feliç del que ets? Vols conèixer altres aspectes importants per tenir salut? Atura't, un programa promogut per l'Àrea de Salut de la Paeria de Balaguer i conduït per Yolanda Mor.
Això és Atura't i avui parlarem de les creences. En el programa anterior, l'Anna Pauls del Centre Ikigai de Balaguer ens va ensenyar què és això d'aturar-nos, lo important que és i com poder-ho posar en pràctica. Així doncs, avui fem un pas més enllà i parlem de les creences. I per poder-ho fer, tenim amb nosaltres a la Xus Borrell. La Xus és, entre moltes altres coses, coach Transformational International, terapeuta gestal, té un màster en PNL, és directora i coordinadora del programa de coaching transformational de Coaching Lleida, és project manager de programes de lideratge femení, presidenta de l'Associació de Dones Terra i delegada de Lleida de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora. Bon dia, Xus.
Hola, bon dia, Yolanda.
Déu-n'hi-do el currículum, eh, Xus?
Bé, bueno, també cal mirar l'edat, eh? El currículum correspon a període de vida. Moltes gràcies per haver-me convidat i enhorabona pel teu programa Atura't i Escolta't.
Ai, gràcies, Xus. Gràcies a tu per venir. Si et sembla, Xus, comencem amb la primera secció del programa i per això recuperarem la frase d'avui que heu sentit durant aquesta setmana en antena i que també podreu trobar a l'Instagram d'Atura't i Escolta't, que en aquest cas és de Carl Jung, i que diu així: fins que allò inconscient no es faci conscient, el subconscient seguirà dirigint la teva vida i tu en diràs destí. I és que moltes de vosaltres potser haureu sentit a parlar de la comparativa entre la ment i l'iceberg, que diu que la ment conscient, la que podem veure, seria la punta visible de l'iceberg, i la ment no conscient, on hi trobaríem el subconscient i l'inconscient, en definitiva, allò que desconeixem perquè no veiem, seria tota la part submergida de l'iceberg, i que aquesta tan sols seríem capaces de veure-la fent un viatge a les nostres profunditats. De fet, per poder comprendre el significat de la frase de Carl Jung, us proposo que, tal i com van dir els psicòlegs George Pratt i Peter Lambrou al seu llibre El codi de la felicitat, atorguem a la part submergida de l'iceberg, a la nostra ment no conscient, la forma d'un elefant, i a la punta visible, a la nostra ment conscient, la forma d'una puça. I des d'aquí, fem-nos una pregunta. Quan es tracta d'emprendre un viatge, d'escollir un camí, per molt que la puça, ubicada dalt del cap del nostre elefant, s'enfadi, cridi i s'entossudeixi en agafar un camí determinat, què creieu que acabarà decidint on anirem i quin camí agafarem? La nostra puça o el nostre elefant? I justament, per parlar del nostre elefant, de les nostres creences que tenim, aquí tenim a la Xus Borrell. Benvinguda a Atura't, Xus.
Gràcies, Yolanda.
Estic molt contenta de que ens puguem retrobar.
Jo també, i en aquest espai tan familiar per mi, la ràdio, Ràdio Balaguer, no és aquí que he vingut mai, doncs estic contenta també per poder compartir aquesta ràdio amb tu.
Sí, portes molta experiència, oi que sí, tu en aquest mitjà?
Bé, doncs durant 13 anys vam crear la tertúlia de les dones d'Onda Rambla, que després va ser reconegut amb el Premi Mila de Periodisme per la Igualtat de l'Ajuntament de Lleida, i vam passar gairebé doncs, unes més de 500 dones cada dimecres a les 3 de la tarda. Va ser molt divertit.
Déu-n'hi-do, sí, Xus, sí. Enhorabona.
Gràcies.
Doncs, si et sembla, Xus, comencem parlant de què és això de les creences.
Bé, dins del món de la psicologia i de la psicoteràpia gestal, nosaltres diem que tenim uns introjectes familiars, també socials, educatius, la doma que deia Kant, que és allò que anem interioritzant des de que naixem, comportaments, creences, dites, refrans, i tot això ho anem assimilant de forma inconscient. El nen, la nena va introjectant coses que després d'adults projectem i que també arribem a creure'ns que nosaltres som allò que hem interioritzat i ens interpretem d'aquesta manera. Per tant, tot això fa que formem un caràcter i uns comportaments que després reproduïm com a adults.
I que, per tant, pel que dius, Xus, no ens representa, és més, representaria a altres persones, no? No a nosaltres.
Exacte, tot el que introjectem, depèn de com ho digerim, com ho assimilem, no? Després ho traiem, ho projectem, ho referim als altres, interpretem la realitat d'aquesta manera i, clar, la nostra definició és inconscient. Fins que, pues, com a adults o a l'adolescència, comencem a revisar-nos. El procés de creixement personal, per exemple, i d'autoconeixement és identificar, fer conscient allò que hem mamat, que hem introjectat i que reproduïm d'una manera compulsiva, inconscient, automàtica.
Per tant, les nostres creences són fruit de la infantesa.
De la infantesa, de l'educació, de fet el caràcter als 7 anys ja està configurat. Aleshores, què passa a dia d'avui quan una persona fa tot un viatge d'autoconeixement, d'anar a les arrels, a buscar tot allò que d'una manera sense enterar-se'n l'ha definit i diu, ah, pues si jo no sóc aquesta és ma mare, aquest és el meu pare, no? I llavors vas triant i vas dient, aquesta em serveix, aquesta no, i a partir d'aquesta tria pues ens anem redefinint i també comportant-nos com a tal, que aquest és el viatge d'autoconeixement, és anar triant i anar veient com ens funciona lo nou, que també hi ha una por. La por de dir, si jo fins ara m'he comportat així i ara estic canviant, la gent me pot rebutjar o jo no sóc aquella que em pensava que era, i aquest és el viatge apassionant de la teràpia, de conèixer-se a si mateixa.
Una gran aventura, Xus.
Sí, tu pots parlar d'això, veritat. Sí,
doncs sí. És un exercici de valentia, per tant, no? També, i de consciència, de ser més conscient del que veritablement com vol ser i assumir aquesta part de responsabilitat, oi?
Aquí estaria la recerca de models, perquè, clar, els models inicials és la mare i el pare, figures parentals. Després tenim les mestres, tenim pues, figures d'autoritat a qui nosaltres admirem, els mites, per això en l'edat adolescent, doncs, no?, tota la mitologia, els models, artistes, músics, historiadors, bueno, cadascú cerca els seus models, no? A quin vull semblar, a qui admiro. Ara, després, hi ha tot un treball de recerca individual, que aquí és quan fa falta la figura d'una coach, d'una terapeuta, d'acompanyar i guiar, sobretot és bo iniciar el viatge ja en l'adolescència, quan hi ha les primeres crisis. I si molts adolescents anessin acompanyades, podrien fer aquest viatge més ràpid i més segur també, no? Perquè una persona sola és més difícil poder identificar què és el que he rebut de la família i fer la tria. La tria aquesta també té molt a veure amb l'entorn, vull dir, no som individus, estem en un sistema i dins d'aquest sistema doncs, hi ha també diferents models i diferents figures que ens influencien i també la societat en general, el paradigma, per això que aquest viatge és millor fer-lo acompanyat ja a partir de l'adolescència i per això avui dia a moltes escoles ja hi ha la figura, bueno, la mentora o el tutor, ara fa falta també una figura de terapeuta, de coach, per a poder guiar millor aquests joves, per després ja pues hasta l'edat adulta, quan estan a la universitat o quan ja surten al mercat laboral, tenir un mínim de focus cap a on i per a què.
Clar, entenc pel que dius, just que el fet de tenir una figura externa al sistema en què tu et mous fa que justament surtis d'aquest sistema i d'aquestes creences, si no és com una mica sesgat, no? El que tu reps i com tu treballes, necessites Exacte. Aquesta part externa.
Sí, és molt important tenir una guia, sobretot a l'adolescència. El viatge es fa més ràpid, més segur i més arrelada.
I una cosa, Xus, em dius que provenen de la infantesa, la gran majoria, doncs aquest elefant, no? Aquest iceberg, aquest iceberg submergit, no? I com les detectem? Perquè, clar, jo ara estic escoltant la ràdio en aquest moment i penso, d'acord, i jo les meves creences com les detecto, com sé?
Bueno, tot això passa, som una persona, la persona total tenim una part corporal, una part emocional i una part lingüística o cognitiva. Tot això, les creences estan en el cos, i això dins de la bioenergètica ja se'n parla, no? Són cuirasses, contractures, un cos que ens configura, les emocions estan atrapades en el cos i les interpretacions també. I això també fa que quan a vegades somatitzem o no podem dormir o els joves volen aprimar o engordar, tot això es va manifestant com a símptomes, com a comportaments que si es detecten en un moment de dir pues, me sento malament, no dormo, vull aprimar o hi ha comportaments una mica disfuncionals, és un bon moment per dir aquí passa alguna cosa. Jo, per exemple, m'he interpretat fins ara que no sóc capaç, que no valgo, que d'una forma de que els altres me poden fer mal, més així com a paranoia, pues a partir d'aquí, doncs, de dir, no, aquí passa alguna cosa. Dir, no és que el món és malo i jo soy la mejor. És revisar tota aquesta manera de pensar i d'interpretar la realitat. També és cert que estem en un sistema patriarcal on hi ha una sèrie, bueno, i un paradigma molt jeràrquic, autoritari, que ha fet que també ens miréssim d'una manera com a que jo sóc petita, estic sota, demanar permís, i tot això ara s'està revisant afortunadament amb els estudis de gènere, en el moviment d'alliberament de la dona des de ja els anys 70, ja vam començar a mirar com ens havíem interpretat, com ens havíem definit i a revisar-ho tot. De fet, ara per això hi ha aquest batibull que apareix com a caos, ara el caos precedeix el nou ordre que està venint ja.
Una cosa, Xus, d'això justament em volia parlar, tenint en compte que s'aproxima el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, però abans voldria que m'expliqués una miqueta el com fer aquest cribatge, és a dir, com faig el cribatge de quines creences m'estan limitant i quines, per contra, necessito continuar tenint doncs, perquè em potencien, no?
Fixa't, hi ha un treball que fem en teràpia gestal que és fer un llistat de les creences que a mi em fan, em perjudiquen, no, doncs tu no vals, no ets capaç, els homes no ploren, les nenes pues, aquí, perquè segons quins estudis científics no, millor, saps? Totes aquestes creences. La realitat és molt més sàvia i l'instint és molt més savi que la creença moltes vegades i aquesta contradicció que vivim fa que les revisem. D'entrada, pues, a cada etapa de la vida hi ha la crisi que li correspon. I aquí és on comencem a veure que alguna cosa no està funcionant. Sigui per un malestar, sigui per una... Pues, afortunadament tenim a lo millor una professora que ens ensenya algo que és tot lo contrari del que havia après fins llavors. I aquí comença una mica la crisi. Gràcies a la crisi és l'oportunitat de fer aquesta presa de consciència, sigui individual, sigui a través de les amigues, dels amics, sigui a través d'una figura amb qui nosaltres confiem, i és revisar què em dic, el diàleg intern, com em parlo a mi mateixa, com interpreto els altres i què és el que sí em funciona i què és el que no. Perquè també en una família pues, hi ha diverses ideologies, no? Més que ara ho veiem amb els partits, no? Cada membre de la família pot ser d'un partit diferent. I bé, doncs la creança també, no? A part del refranero espanyol, que aquest ja està sentenciat, hi ha la professora Àngels Calero, que de fet va fer la seva tesi doctoral carregant-se el refranero espanyol. Ella va muntar els estudis de gènere a la Universitat de Lleida. I aquest ja ens l'hem carregat des dels anys 70. Ara hi ha moltes creències sutils, que són comportaments, són molt que la nena els va captant i el nen a nivell inconscient, no? Pues, qui frega després de dinar, qui ha de fer els llits, qui ha de cuidar la padrina, qui, saps? I van agafant identitats diferents i tot això se trasllada a l'escola, se trasllada al grupet d'oci.
I una cosa, Xus, acabant de tancar el tema del cribatge, i ara passarem amb aquest pas més interessant també del tema de com afecta, no?, amb el tema de les desigualtats. Per tant, pel que m'has dit, per fer aquest cribatge, en el moment en què nosaltres ens sentim malament, algo sentim, primer ens hem d'aturar, perquè si no ens aturem no sentim, però en el moment en què sentim que algo no funciona, que algo ens fa sentir malament, interessant seria anar a veure quina creença hi ha darrere.
Sí, senyora, la creença també comporta una emocionalitat que es manifesta a través del cos. Uh-huh. Tota aquesta ansietat de jove o d'adulta, no? Aquests atacs de pànic estan tan de moda ara. Darrere hi ha una creença, una creença de que sóc massa gran per ara anar al mercat laboral o per anar a estudiar, o jo no sóc capaç d'això, l'altre sí, comparar-se. I aquest cribatge també passa moltes vegades a partir de veure models que sí poden, per exemple. Això és una inspiració, dir, ah, pues si ella pot, jo també, per què no? Mm-hmm. Saps? Hi ha també una admiració de persones que sí poden, que m'inspiren. I passa moltes vegades així, altres vegades passa per un malestar, una depressió, una crisi, que la persona diu, no, jo no puc seguir funcionant així, aquí hi ha algo. I sí, la creença es manifesta en una emocionalitat determinada i en el cos. Aleshores és fàcil identificar-la i també transformar-la. Aquesta és l'altra. Vull dir, no estem condicionades de per vida.
Aquí arribarem,
Xur. Afortunadament.
Aquí arribarem.
Molt bé.
Doncs, si et sembla, doncs això, perquè ja sé que és un tema que t'apassiona, que de fet dius que has viscut i que continuaràs vivint, és que s'aproxima el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, I que estaria doncs, superbé, no? Doncs que poguéssim ficar l'exemple de les creences limitants que tenim molt interioritzades les dones degut a aquest sistema patriarcal que estem vivint i que doncs, explica una mica, no?, de com ens limiten a nosaltres i a la societat en general, perquè no només limita les dones, sinó que també limita doncs, a tothom que hi viu.
Clar que sí, som el 51% de la humanitat, per tant, el que nosaltres decidim o fem, això ja en l'època clàssica les gregues ja van crear l'espectacle aquell Lisístrata, que totes coneixem, més o menys, almenys algunes l'hem reivindicat. I respecte d'aquestes creences, l'altre dia justament a Instagram estava mirant un post de la Mireia Darder, la directora de l'Institut Gestalt, que parlava de l'agressivitat de les dones, com una creença és no les dones, pues, la queixa sí està permesa i justament la queixa debilita. Ara, expressar, pegar un cop de puny, expressar l'agressivitat o treure la passió o dir amb fermesa, no?, amb una veu més alta, com cosa natural que fan els homes habitualment, pues sembla com que no és femení. I ella parlava del seu llibre Nascudes pel plaer, que és un llibre que d'alguna manera hi ha una part, és un assaig, la primera part i la segona part són exemples terapèutics i coses que poden viure les dones, que són creences possibilitadores o empoderadores de com les dones tenim totes les diferents emocions també i que podem expressar la ràbia d'una manera potent, amb determinació i lograr fites. Cosa que moltes vegades, com diu també la bioenergètica, que hi ha un impuls agressiu i un impuls tendre i que tots dos són un impuls unitari necessaris per a poder viure amb la totalitat qui som. Si només vivim l'impuls tendre, no?, que ve davant cap a, és de rebre, ens quedem a mitges i l'impuls agressiu és el que va del darrere endavant per posar límits, per manifestar la determinació, i aquest és important. Per tant, una creença és jo també puc ser agressiva, puc ser apassionada, puc expressar aquesta iniciativa i ser reconeguda com a tal. I després també ser pagada com a tal, que aquesta és la segona part, que ja te comentaré això també.
Doncs, pel que dius, Xus, és tan important, perquè a vegades potser tenim la petita confusió de no, hem d'apartar aquesta part tendra i transformar-nos en aquesta part més hem de conservar les dues, no? És a dir, la unitat és la clau, clar, no hem de convertir-nos en res, sinó que hem d'incorporar aquesta part que ja tenim,
exacte,
però que hem oblidat, potser.
Exacte, bueno, l'hem reprimit, el que tu dius, a l'inconscient, i és tot. Som persones totals, estem... L'autenticitat ens permet ser senceres amb totes les emocions, de tota la gamma i matisos de les diferents emocions, alegria, tristor, ràbia, por, erotisme, passió, tot això està en cada cos de dona i d'home, i sí que som diferents i ho reivindiquem. Ara, diferents no vol dir inferiors, i ara del que es tracta és de... Hi ha feministes americanes que diuen la parella del futur, la retrobada entre homes i dones, són dones empoderades i homes que deixen de ser Peter Pans, que han rescatat el mascle també, no el machiste, i ens retrobarem amb una dona ja empoderada que ja ha recuperat la hembra, la femella, la dona que, com en temps matriarcals es deia, no? Una dona capaç de crear, de cocrear i també d'encarar la vida, de lluitar i de manifestar la seva força amb la seva totalitat. Per tant, la retrobada entre homes i dones serà quan tots dos tenen desenvolupada aquesta totalitat.
És molt interessant veure també, Xus, el que estàs dient ara, també, doncs, que això, aquestes creences limitants es perceben sutilment ja des de la mateixa infantesa. Observes les nenes i els nens i és curiós com s'han après la lliçó.
Doncs sí, perquè, com dèiem, els models, els paradigmes, i ara també amb tota aquesta onada de música latina, amb uns missatges de lo més sexistes que estan reduint a les dones a cossos i a objectes de desig, quan justament aquí estem treballant, sí que Europa és un país bell, el que passa és que també portem molts anys, i també a Nord-Amèrica, i les dones latines han fet un treball fantàstic, les feministes latinoamericanes porten moltíssims anys, les mexicanes, les xilenes, les brasilenyes també, treballant per l'alliberament de la dona i d'aquest model sexista. Llavors, a les cases, a les escoles, pues sí, s'està veient que encara, quan els adolescents s'enamoren, pues hi ha aquesta possessivitat, aquesta tu ets meva i tal, i la rivalitat entre dones. Però això en el moviment d'alliberament de la dona, el moviment feminista, el que van fer sobretot és crear aquesta paraula que es diu sisterhood, germana, no? De veure a l'altra dona com una germana en lloc d'una rival, i cooperar i treballar plegades en lloc de rivalitzar amb una altra dona per aconseguir el poder.
Que vindria a ser, perdó, just la sororitat, no?
Exacte, sí, senyora. Mm-hmm. I és aconseguir que plegades ho podem aconseguir. De fet, actualment doncs, ja hem lograt que els estudis de gènere vagin a la universitat, que totes les publicacions que emergeixen ara de dones de mitjana edat o joves ja estan a favor de que aquesta nova educació estigui a les escoles. Vull dir que és important que quan detectem un comportament d'aquest tipus el puguem identificar i revisar. Si més no, abans de passar a l'acció cal la reflexió, el que tu deies, el cribatge. Mm-hmm. Aturar-se.
Justa, és la clau, Xus, aturar-se i a partir d'aquí, doncs, fer més conscient, no? El que fas i com ho fas i des d'on ho fas.
Exacte.
Una altra cosa, Xus, tenim també molt interioritzat el tema de l'amor romàntic, les creences que comporten l'amor romàntic. Això crec que és una cosa que potser valdria la pena parlar-ne, si més no per damunt, però deixar-ho clar, no? El que comporta totes aquestes creences, tant pels nois com per les noies, com en general per les persones.
Sí, bueno, això és un concepte medieval. El romanticisme també és molt decadent, molt així nostàlgic i tal. Una altra cosa és la passió, que la passió és vida i la passió té aquest punt d'adrenalina, d'entusiasme, de felicitat. Això sí, ho hem de cultivar. Ara això ho tenim tant homes com dones i justament jo crec que una dona quan se va redescobrint, es va adonant qui és, que aquest és el viatge, és un dels viatges, el viatge de la heroïna, el viatge de l'heroi, de totes la literatura. quan ens anem redescobrint, anem veient que hi ha parts de nosaltres que es comencen a expressar. És cert que el comportament, des de que fem conscient una cosa fins que canviem el comportament, hi ha tot un itinerari. Per això és tan important el procés de teràpia o el procés de coaching, almenys d'un període en què ens anem veient diferents i també perdre la por a ser rebutjades quan el comportament és diferent, que aquesta és la clau també, no? De dir, bueno, si jo era així i m'acceptaven i m'estimaven, la bona nena, entre cometes, i ara, doncs, sóc jo mateixa, ni bona ni dolenta, jo mateixa, aviam què passa al meu entorn. És apassionant aquest descobriment.
Ratifico. I una cosa, Xus, què et sembla? Perquè jo m'he quedat amb la puça, amb la puça que hem dit al principi. Què et sembla, doncs, si li posem una miqueta d'esperança amb aquesta puça que la pobra es va obligada a seguir la trajectòria que marca aquest elefant que la transporta? I podries explicar-nos una miqueta si en algun moment la nostra ment conscient, la nostra puça, podrà decidir conscientment quin camí agafem i, en tot cas, què podem fer, no? També per canviar aquestes creences. Com ho podem fer?
Bé, el que deia al principi. Fixa't, com tot passa en el cos i la emoció també circula pel cos, la recerca del benestar. Quan jo respiro amb una certa tranquil·litat, quan jo me moc, el meu moviment és fluid, quan jo puc contemplar la vida amb una mirada possibilitadora, em vaig adonant que això és molt més gran que el que m'havien ensenyat. I a partir de la vivència, i això doncs, és el que fem als grups de teràpia, als grups de creixement personal, quan fem coaching personal o d'equips, descobrir-nos amb una nova mirada i amb un benestar que fa que vulguem més d'allò i deixem enrere l'altre, allò que ja no ens serveix. I aquest és el viatge, anar aprenent. Molta gent ho fa a través de vies espirituals, a través de pràctiques psicocorporals, de la ioga, la meditació, o bé la bioenergètica, o el tai chi, o el qigong, o la dansa, o l'art teràpia. D'altres, doncs, inicien un viatge de cercar una coach, cercar una terapeuta, un terapeuta, i a partir d'aquí la persona va fent aquests petits canvis i es va sentint millor. I el viatge és imparable. No hi ha volta enrere. Mai oi més, que sí, Yolanda?
Mai més ben dit, Xus.
Molt bé. Per això estàs tu aquí, també.
Per això mateix.
Molt bé.
Doncs, crec que amb el que has dit ara, doncs, ficava també una mica d'exemple de com poder-ho fer, de com, sobretot l'acompanyament, no? És molt important l'acompanyament, el poder veure a l'altre, observar a l'altre, que hi ha altres possibilitats. Crec que hem fet una breu pinzellada, Xus, del que serien les creences limitants i res, tan sols em queda dir-te doncs, que ha estat per mi un plaer, m'ha encantat tenir-te aquí. Sé per experiència pròpia que ets una dona molt activa, emprenedora, amb molts projectes i per això encara valoro molt més i t'agraeixo que hagis volgut regalar-nos part del teu temps. Simplement comentar-te que si algú vol contactar amb tu, Xus, com ho pot fer, com pot trobar-te?
Bueno, primer et vull agrair que m'hagis convidat. Per mi és molt emotiu recuperar i rescatar la ràdio perquè la inspiració de les veus, i tu tens una veu molt maca, i el missatge que dones aquí habitualment, a Balaguer, a les Terres de Lleida, això segur que impacta en moltes persones i que aquest aturat fa que cerquin el voler transformar-se. O sigui, que enhorabona i felicitats.
Gràcies.
Perquè el teu viatge també ha estat molt enriquidor i el resultat és aquest. Has passat a l'acció com a bona lleona que ets. Ets una dona apassionada i allò en el que creus ho fas possible i ho materialitzes. Felicitats.
El seu esforç ha comportat també, eh? La seva aventura, vaja, però tot té tot el seu premi posterior.
El viatge de l'heroïna, carinyo, això és el que és apassionant i també tots els desafiaments i rescatar-te. Aquest és el viatge d'anar a la cova, quan diuen per Sant Jordi, no, matar el drac i rescatar la princesa. La princesa és la part femenina de la psique, és aquesta part que tu rescates de tu quan surts del viatge. i renaixes de tu mateixa. Per tant, això és el que tu has fet, Iolanda. Doncs si em volen trobar a la pàgina coachingleida.net i xusborrell.com també, allà està el que fem a Coaching Lleida i també doncs, totes les diferents vies d'accedir a cercar els programes de teràpia gestal que fem a Coaching Lleida, de coaching transformacional. I per a aquelles que encara no han començat el viatge o aquells que ara cada vegada venen més homes, curiós, fixa't que el moviment d'alliberament de l'home també el vam començar al centre New Age ja fa els anys 90, aquí a Lleida. O sigui que ells van una miqueteta més endarrerits, però ja s'estan plantejant el juntar-se i fer grups d'homes. Doncs bé, aquest procés és apassionant i us el recomano a tothom, a aquests que esteu escoltant. Per tant, si més no, provar-ho.
Sé que fa una bona feina, xur, ho sé per experiència pròpia i, sobretot, agrair-te que estiguis aquí.
Moltes gràcies, gràcies a tu, xur. Iolanda.
I ara passarem a la lectura d'un conte que ens ajudarà a integrar els conceptes que hem anat parlant avui. El conte és de Jorge Bucay i es titula L'elefant encadenat, i diu així. De petita, m'agradava el circ. M'encantaven els números amb animals i l'animal que més m'agradava era l'elefant. M'impressionaven les seves enormes dimensions i la seva força descomunal. Després de la funció, en sortir de la carpa, em quedava estranyada en veure l'animal lligat a una petita estaca clavada a terra amb una cadena que li impressionava una de les potes. La cadena era gruixuda, però l'estaca era un ridícul tros de fusta clavat a pocs centímetres de terra. Era evident que un animal capaç d'arrencar un arbre de soterral també podia atibar aquell minúscul tronc i fugir. «Per què no l'arrenca i s'escapa?», vaig preguntar als pares. Em van contestar que era perquè estava ensinistrat. La resposta, però, no em va satisfer. Si estava ensinistrat, per què el tenien lligat? Vaig preguntar a parents i mestres i va passar molt i molt de temps fins que una persona va resultar ser prou sàvia per donar-me una resposta convincent. L'elefant del circ no s'escapa perquè està lligat a una estaca semblant des de que era molt i molt petit. Aleshores, em vaig imaginar l'elefant acabat de néixer i lligat a una estaca. Segur que l'animal va tibar i tibar tractant d'alliberar-se. Devia acabar el dia esgotat perquè aquella estaca era massa forta que ell, molt més forta que ell. L'endemà devia tornar-ho a provar amb el mateix resultat i l'endemà següent igual. I així, fins que un dia terrible per la resta de la seva vida, l'elefant va acceptar la seva impotència i es va resignar al seu destí. Des de llavors, l'elefant tenia gravat el record de la seva impotència. I el que és pitjor, mai més va tornar a qüestionar-se aquell record i mai més va tornar a posar a prova la seva força. Sovint, a les persones ens passa el mateix. Vivim encadenades a estaques que ens trauen llibertat. Pensem que no podem fer tal cosa o tal altra, senzillament perquè un dia, fa molt de temps, ho vam intentar i no vam aconseguir-ho. Llavors, ens vam gravar a la memòria aquest missatge: no puc i no podré mai. Aquesta creença autoimposada ens ha limitat des de llavors i no l'hem qüestionada més. Segurament ara som més fortes, estem més preparades, però aquell record ens frena a l'hora de provar d'alliberar-nos. I ara, pensa-hi per un moment. Val la pena viure lligada a una estaca? Què et sembla si tornes a provar d'arrencar-la? Tu decideixes. I per acabar el programa d'avui, us deixo amb una cançó de Manuel Carrasco, Me dijeron de pequeño, i que parla justament de les creences limitants generades pels missatges rebuts en la nostra infantesa. Thank you.
Me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota. Esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas. Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos. Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero. Aún me saltan de repente las alarmas del naufragio y me sale defenderme por el miedo a tanto daño. Amigos enredadera, artistas del postureo, regalarte los oídos forma parte de su juego. Y me canso de las luces, de la gente de mentira, de sus palabras me aburro, de los guays de pacotilla. Y si vas a ir de digno, peínate pero por dentro, ponte guapo para ti mismo, no te engañes si no es cierto. Hay un barco a la deriva, en las dudas que me asaltan, seguiré su travesía entonando las palabras. Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo, pero quiérete primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito, que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos, que mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna. Si levanto la mirada, sé que voy a verla a ella, tan dispuesta a la batalla, que no necesito estrella que me alumbre en el camino, ni que guíe cada paso. Lo único que necesito es este amor desesperado. Soy de los que nunca creen, de los que apuestan por otros. A veces me cuesta verme, cierro mi propio cerrojo, aprendiendo con más hambre de los logros y fracasos. Todavía veo al niño por los charcos reflejado. Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo, pero quiérete primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito, que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos, que mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna. Que tú no puedes.
Atura't, un programa que pretén generar reflexions que motivin canvis de creences i que traslladin la importància per la nostra salut d'aturar-nos i escoltar-nos. Tens curiositat per retrobar-te? Sents que podries ser més feliç del que ets? Vols conèixer altres aspectes importants per tenir salut? Atura't, un programa promogut per l'Àrea de Salut de la Paeria de Balaguer i conduït per Iolanda Mor.